Sentim parlar tot el dia d'ecofeminisme, però no sabem què és. Els mitjans hem fet que aquests dos termes, ecologia i feminisme, estiguin de moda, però la realitat ens espetega la cara, podríem dir, en forma de samarreta. No sé si recordeu, per exemple, Carmen Calvo sortint al balcó de Ferraz per celebrar que el PSOE havia guanyat les eleccions l'abril passat. Portava en aquell moment una samarreta blanca amb lletres vermelles que deia I'm a feminist, una samarreta d'una marca de roba espanyola, que tots coneixeu, que es venia a 17 euros a les botigues. Era una samarreta que preconitzava la igualtat per les dones, amb allò de l'I'm a feminist, però que amb el preu que costava la botiga era impossible que les condicions en què es va fer la samarreta fossin justes per tothom. Emblanquinar el cotó és una de les coses més contaminants que hi ha al món i, a més, evidentment, segur que no l'havia fet ningú al Maresme, aquella samarreta. Per explicar això i per què l'ecofeminisme denuncia aquest tipus de pràctiques, en parlarem ara amb la Maranta Herrero, sociòloga, enginyera agrònoma i professora de Sociologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, investigadora a la Universitat de Cardiff, vaja, amb molt de currículum i moltes lectures. Moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies per convidar-me.
Posàvem l'exemple de la samarreta, que potser és anecdòtic, però el que hi ha per sota no ho és, no? Dèiem lo del cotó, les condicions en què es fan les coses. El sistema de producció capitalista oprimeix les dones i també la natura, i aquí m'ha arribat amb samarretes que diuen ets feminista, però que valen quatre parrots, que diem al meu poble.
Sí, bueno, aquesta és una de les reivindicacions que fa el feminisme, una de les seves potes, no? El feminisme vindria a remarcar els vincles conceptuals i històrics que existeixen entre la dominació de les dones i la dominació de la natura, no? El que tracta és d'una manera és portar l'ecologisme al feminisme i el feminisme a l'ecologisme. O sigui, la dominació de les dones històricament s'ha basat en atribuir-les uns atributs naturals, no?
Que perquè poden tenir fills.
Poden tenir fills i, bueno, atribuir-les una sèrie d'atributs físics, no? Més feblesa, més emocional, tota una sèrie d'atributs que se'ls ha vinculats a la natura, no? Històricament han estat més vinculades a la natura, un sexe com inferior, bueno, tot això, no? I això no és casual, no? I perquè la natura també ha sigut històricament devaluada, és a dir, ja comparteixen tant dones com la natura un lloc d'invisibilitat dintre de les societats humanes, no? Les seues activitats, moltes de les seues activitats històricament no han sigut reconegudes socialment, ni amb un salari, ni amb estatus social, no? Les activitats històriques que tenen a veure amb la cura de les persones, no? Pensant en les dones, no? De la cura dels infants, tot el tema de la criança, que és molt intensiva en termes temporals i d'energia. I de la mateixa manera, la natura també ofereix una sèrie de serveis i de productes pues que, bueno, que socialment estan absolutament devaluats.
Com per exemple?
Bueno, pues la capacitat de respirar aire net, no? Tots els arbres diàriament fan una tasca brutal de reciclatge, no? d'absorbir CO2 i expulsar oxigen, ens proporcionen oxigen que nosaltres respirem gratuïtament. Tots els organismes del sol que treballen per construir la fertilitat de la terra, bueno, n'hi ha.
I vols dir que d'alguna manera tot això s'ha donat per fet? S'ha cregut que la natura sempre estaria allà, que nosaltres és igual, podríem no reciclar, podríem llançar totes les escombraries que volguéssim, perquè la natura sempre estaria allà. És com la mare que sempre t'espera quan tornes del col·le, no?
Una mica sí, però sí, però bueno, inclús més que sí, s'ha donat per descomptat, però inclús ens hem una mica separat de ens hem pensat que nosaltres som una cosa diferent de la natura quan nosaltres, els éssers humans, som profundament socials i biològics. Som, en realitat som animals, pertanyem a una espècie animal, una espècie molt específica que forma grups socials amb una cultura i una sèrie de característiques molt especials, però som natura també, no? I hem pensat que nosaltres podíem separar-nos, no? I construir-nos un món, és una espècie de deliri que ens permet utilitzar de forma, bueno,
arbitrària, no?
Sí. I brutal, perquè té unes conseqüències brutals a escala global, tots els éssers vius, ecosistemes i entitats que formen el conjunt del planeta. Are you sure your prayers
Haven't been asked nothing, sister thing. Are you sure your prayers haven't been answered nothing, brother think? Now don't you dare say the good Lord didn't stop to hear you. He hears and sees everything you do. Now stop right now and take the inventory.
Estàvem pensant, la idea de que tenim això, aquesta natura que sempre està allà, que està per servir-nos. Hi ha una mirada de superioritat, tu deies abans, de supremacista, no? Esteu per servir-me.
O sigui, està vinculat a una mirada patriarcal, no? Una mirada patriarcal d'explotació de la natura i basada en aquesta separació, no? Aquesta separació entre allò cultural i allò natural i la superposició del que se considera la cultura, el món de la cultura, el món dels éssers humans, sobre allò natural, no? Allò de la materialitat, no? El món de la ment...
Allò del sector primari, no? Els pagesos, sí, les vaques,
una mica
els purins,
també,
no?
També
hi ha un judici.
Ui, sí, hi ha un binomi entre allò urbà i allò rural molt fort, també, que també s'imposa, no? Sí. Llavors, bueno, la supremacia és pensar que tu estàs sol en el món i que te'n pots sortir i que vius sense tota aquesta xarxa de relacions socials i biològiques, no? És aquest deliri que ara n'hi ha, ara, perquè s'entenga una mica, perquè jo penso que és un deliri, que és el deliri de la situació en el planeta està molt mal, anem-se'n a un altre planeta. Saps? És pensar, però no, però
bueno, pel mateix motiu que molts països d'Europa del Nord reciclen les seves escombraries a països llunyans, és a dir, deixen anar les seves escombraries en països llunyans, no? És a dir, no, nosaltres no ho volem aquí, doncs ho portem allà, és igual, mentre no ho veiem no existeix, no?
Sí, una mica. El que passa és que en aquest sentit tu busques un planeta aliè, no? I dius, bueno, me deshago de todo lo de antes, no? Com si tu poguessis existir fora d'un context relacional, amb altres éssers vius i altres éssers humans.
I encara tocant més de peus a terra és pel mateix motiu que ens estan dient des de fa poc, i segur que tu ho saps moltíssim, això. No mengeu tanta carn, perquè no necessitem menjar tanta carn, per exemple, perquè cada vegada que mengem carn i tota aquesta carn tallada, tota aquesta producció no va enlloc, i a més, moltes vegades hi ha molts excedents que a més es faran malbé.
Sí, el tema de la carn és tot un tema.
Ara t'he tocat un tema, m'agrada.
És un temazo, bàsicament. Sí? Sí, és un temazo a molts nivells, no? En termes ambientals, estem en una època que algú deia, estem en un moment de crisi càrnica, en el sentit de que mai en la història de la humanitat hem menjat com a espècie tanta carn. O sigui, això és una cosa raríssima en la nostra història de la humanitat, no? I té unes conseqüències molt, molt brutals, no? En el sentit de tota la despesa energètica i de recursos que es necessita per produir la carn, que és el principal causal de la deforestació de les grans selves tropicals, etcètera, no? I de l'esgotament de la contaminació de recursos bàsics com aigua i tal, i bueno, i és un dels elements que més es recalca, no? Davant d'afrontar l'emergència climàtica que estem vivint actualment, és una de les accions individuals que es diu que la gent pot adoptar, no? El reduir el consum de carn s'hauria de reduir d'una manera substancial a nivell global, i la carn que es consumeixi pues hauria de ser més d'un règim d'explotació extensiva. Això és el que una mica es diu, no?
Clar, hi ha molta gent que dirà ecologia, feminisme, no? Dones i ecologia, per què han d'anar junts? Què passa? Que les dones ho farien millor? Què ens està dient la teoria ecofeminista? Què ens està dient?
Les dones no, per si mateix, per genètica, no es tracta de que són més ecologistes. El tema és que històricament han ocupat unes posicions que les porten a, per exemple, estar més en contacte amb l'enfermetat, la degradació dels cossos, etc. I això les fa potencialment, les apropa més a poder veure en primera mà la degradació de la natura, etc. A més, són un grup social específicament impactat per els projectes de desenvolupistes, no? De l'industrialisme, de l'industrialisme i el capitalisme, no? En tant que moltes d'elles, les seues economies de subsistència depenen explícitament de l'ús i del manteniment dels recursos naturals que cada vegada es veuen més esquilmats. Elles veuen i estan en primera línia, com digueren, hi ha moltes dones que estan en primera línia veient aquests impactes i aleshores potencialment és un agent de canvi molt, molt important, no? Junkie walking through the twilight, I'm on my way home. I left 3 days ago, but no one seems to know I'm gone. Tu ho vas tenir molt clar des del principi, tu havies estudiat primer enginyeria agrícola i m'imagino que, clar, l'enginyeria agrícola és, bàsicament està basat sobretot en tot el contrari del que estem dient, no? És producció, producció, producció. Si podem tenir un raïm que faci molt de líquid, millor. Deixem-nos de coses antigues, deixem-nos de coses petites i deixem-nos d'anar a llaurar amb un ase. Deies, vaig tenir la revelació, no? Vaig veure que allò no podia ser d'aquesta manera. Per què? Sí. Va ser una època interessant de la meva vida. Llavors jo, bueno, jo en aquella època jo ja era vegetariana i em vaig posar en agrícoles, en enginyeria agrícola, però l'especialitat d'explotació dels animals. Vale. Llavors va ser com una espècie d'esquizofrènia infumable, no? No només es veia, no només hi havia assignatures d'explotació d'animals, també hi havia altres més generals de producció d'aliments. Però sí, és una mica el que tu deies, la visió que acompanyava aquests estudis, en aquella època almenys, era una visió pues, profundament productivista, en què l'important era augmentar la producció a costa del que sigui, no? I bueno, i era molt...
Perquè el progrés s'entès que era això, no? El progrés era això, era produir molt, tenir molt i tenir-ho a l'abast.
Sí, aquesta és la història. Aquesta, aquí estem arribant al
moll de l'os.
Al moll de l'os, el rovell de l'ou. Exacte, o sigui, la cosa és que s'ha una mica s'ha identificat benestar social i progrés social amb producció i amb acumulació material, no? Una mica aquesta ha sigut la història, no? I amb increment constant de la producció, com si això fos possible en un planeta finit, no? I aleshores jo, en aquella època, pues això, a mesura que anava entenent una mica els principis fonamentals sobre els quals se sustentaven els estudis que estava fent en aquella època, doncs cada vegada em deprimia més, no? Perquè el que estava veient era això, era un model agroalimentari profundament industrial, pues que li donava igual l'ecosistema, li donava igual l'aigua, els rius, li donava igual les persones, tot allò estava una mica... això no formava part, no?, d'aquest sistema agroalimentari que al final l'objectiu era, pues, l'objectiu hauria de ser produir aliments sans per tothom i assequibles per tothom. I pràcticament l'única definició era estrictament econòmica, no? Que evidentment hi ha una part econòmica, però no només és això, no? I aleshores això em va portar a una crisi una mica personal.
Existencial.
Una mica de què faig jo aquí. I bueno, vaig tindre la sort de que bueno, se'm va creuar en la vida una sèrie de textos, no? Que d'alguna manera això és el privilegi d'estar en la universitat, durant una etapa de la vida, és que se't van creuant textos que són suggerents i te van posant idees bueno, crítiques dins del cap, no? I te van mostrant altres tipus de pensaments i altres tipus de realitats. Bueno, llibres de la Vandana Shiva, que precisament és una ecofeminista del sud.
De les més conegudes, no?
De les més conegudes i, a més, està supercentrada en el model agroalimentari, no? I té una, pues, té textos sobre, pues, això, el rol de les camperoles, el rol de bueno, la importància de guardar de les llavors, de tota la trama de la indústria de les llavors. Bueno, ella pues, articula molt bé tots aquests temes, no?
Un altre món és possible per Amaranta Herrero.
Esperem. I wonder if words could describe your face. All the love that I'm feeling from you. I wonder if eyes could see one trace of you where you are. Oh, I wonder
Parlant d'ecofeminisme amb la Maran Terrero, amb aquesta entrevista que li estem fent avui, és una dona doncs, que ara està justament treballant amb tot això i portant-ho al terreny sociològic. Tu parlaves d'aquests textos d'aquesta dona, però la teoria ecofeminista comença als 70. Sembla, i no és casualitat, segurament per tot el que explicaves ara, que ha quedat com soterrada durant tots aquests anys i ara tornem a sentir-ne parlar. A mi, com que no sé si tens aquesta sensació, però com tant ecologisme com feminisme els hem convertit en dos paraules de moda, em fa por que s'acabi quedant una mica, com dèiem al principi, tot amb una samarreta i no anem més enllà, no? I no sé si realment a petita escala es poden fer coses, no?
Això, n'hi ha gent que és ecofeminista pràctica en el sentit de que no té una teoria elaborada sobre si jo soc o això, no, ni s'ho planteja, no? Però en el seu dia a dia, les seves pràctiques, pues sí que tenen un perfil d'aquest, no?, en alguns aspectes, no?
Posa'm exemples quotidians, que som així, nosaltres som de lletres i no entenem res.
Pues alguns aspectes quotidians, pues seria des de aspectes vinculats amb el consum, per exemple, pues consumir aliments ecològics, de proximitat, estacionals...
Ara és l'època de les carxofes, compreu carxofes, dones.
a la forma de cuinar-los, no? Es parla una mica de la cuina com a centre que articula les relacions, no? I aleshores, pues, en lloc del contra el fast food, no? Dedicar-li temps, no? Temps a les relacions, temps a allò que manté la vida, no? I la cuina, el compartir els menjars, tot això, no? La cultura aquesta de les olles, no? De les abueles, o la cultura de les conserves, de fer conserves, no? Tot això són pràctiques de ralentització, d'elaboració d'aliments poc processats, no? El moure's per la ciutat pues, a caminant, en bicicleta o en transport públic, no? Evitar pues, tot el que té a veure amb augmentar la pressió del transport motoritzat. Què més? En les cures, pues, jo, per exemple, quan vivia a València, vivia al barri del Carme, el centre de València, i allí veies cada nit... Hi havia una xarxa de dones, sobretot dones, hi havia algun home també, però hi havia sobretot una xarxa de dones que tots els dies, a les 12 de la nit, les veies amb un carret, amb olles grans, i havien cuinat quantitats ingents d'arròs i no sé què, i verdures i no sé què, i anaven, tenien controlades les colònies de gats que hi havia al barri, i anaven una a una a posar-los a menjar, no? I d'alguna manera, aquestes persones, que moltes vegades són les locas de los gatos, no sé què, que són desvalorades socialment, quan el que fan és tenir cura de la fauna urbana, els altres animals que comparteixen la ciutat amb nosaltres i que són una mica, que viuen al carrer, són una mica de sense sostre, no? En versió d'altra espècie, no? I tota aquesta gent fa una tasca perquè el surt com des de l'ètica de la compassió i de la cura, i estan totes, estan coordinades, coneixen totes les colònies, coneixen tots els noms dels gats, no? Estan coordinades amb les associacions de protecció, no sé què, amb els veterinaris, hi ha com tota una xarxa i a més pateixen...
I això vol dir que també hi ha una preocupació per tot el que els envolta, no? No sóc allò...
Sí, sí.
La persona que va al súper, no sé d'on compra les coses que menja, és a dir, les compro en plàstics, més igual si ho han fet aquí o ho han fet allà, la samarreta el més econòmica que sigui. Sí. O sigui, és a dir, és no posar-se de cul amb la vida, no? Sinó mirar-la de cara.
Sí, una mica. O sigui, tampoc cal... Jo no sé si cal, no?
Tu no aniràs a donar menjar als gats, m'estàs dient això.
No, jo ho he fet alguna vegada. Però no cal cobrir tots els aspectes, no? Per a posar-te la medalleta de jo soy una autèntica, no? Però tot això, en major o menor mesura, ja ho adoptes parcialment o totalment, són pràctiques que tenen elements ecofeministes.
Sí, que els oients, homes que ens estiguin escoltant, poden ser ecofeministes, no?
Evidentment, no és una...
Ho han de ser.
L'ecofeminisme no és només per a les dones. Ojalà s'universalitzés i tot el món ho adoptés com a principis.
Una de les coses que justament ha fet aquesta manera de producció que hem tingut i el que coneixem com la producció aquesta intensiva, no?, que hem tingut sempre, aquest capitalisme salvatge, és dividir lo masculí i lo femení, no? I això és el gran error.
Sí, o sigui, en les societats humanes el que s'ha fet històricament és separar els éssers humans en dos grups antagonistes, s'ha dit, no?, definits rígidament com el que era masculí i el que era femení, i a les dones i als homes se'ns ha adjudicat una d'aquestes etiquetes, no? I aquests grups socials s'han socialitzat, han crescut, han après normes de comportament i valors diferents, en el qual allò masculí adquiria el rang
d'universal,
no?, d'universal i excel·lent. Passa en altres binomis, no?, com cultura, natura, o com passa com civilitzat, indígena, queer o i heterosexual, o urbà, rural. Hi ha una sèrie de binomis de valor en la societat, en les nostres estructures mentals, que adjudiquen, que divideixen, però no només, el problema no és només que divideixen en grups diferenciats, sinó que estableixen una relació de jerarquia en el qual un dels grups es considera millor que l'altre.
Clar, alguns estarà sentint abans, sentia això de, que dèiem, de donar menjar als gats, d'anar amb metro, de totes aquestes coses, i dirà, mira, escolta, jo tinc molta pressa.
Bueno, és que jo penso que estem...
És incompatible, és un moment d'incompatibilitat.
És que estem abocats a canviar les coses, no? O sigui, aquí una mica la visió aquesta de... El consens científic ens sona poc menys de 10 anys per intentar canviar radicalment l'estructuració de les societats humanes. I si no ho fem, possiblement no tindrem cap oportunitat d'aturar la crisi climàtica a la que tenim davant. 10 anys, eh? I això afecta a totes les àrees de la societat. Llavors, la pregunta és si... O sigui, la parada, la reestructuració social ocorrerà, saps? Ja sigui voluntàriament a base d'un esforç brutal a nivell social i polític, o desorganitzadament una mica amb el canvi que hi pugui en situacions de conseqüències devastadores de l'emergència climàtica. Aquesta és la història.
O sigui, que no hi ha opció.
No hi ha opció. Aquí el tema és a veure si encara tenim temps, i per això hi ha cada vegada més veus i cada vegada hi ha un creixement del terme ecofeminisme, i hi ha un creixement del terme d'emergència climàtica. Van una mica en paral·lel.
Doncs, Amaranta Herrero, moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat una mica què és l'ecofeminisme. Ara ja sentim que hem fet una mica els deures.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Dissabtes a la mitjanit.